de Jugueteria Jack, perquè tenim joguines en català, perquè segueixen sempre les normes de seguretat, perquè hi trobem els millors preus i perquè podem acumular punts en la nostra targeta Jack. I si ja tens la targeta, passa per la botiga i endut el full d'inscripció pel nou concurs de dibuix. Botigues a Olot, Lleida, Barcelona, Cornellà, Reus, Vilafranca del Penedès, Deltebre i moltes més localitats. Jugueteria Jack, més de 100 jugueteries a tot Catalunya.
Comença el compte enrere a Hipercor.
Cada cap de setmana ofertes increïbles però fugaces.
Per exemple, pernil ibèric extremeny d'encevall, mà fresa, de 7 a 8 quilos.
Només 99 euros la peça.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor. També a hipercor.es.
Ves alerta, que volen.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del camp a taula. Durant el lliurament dels Premis Cartaví a 15 restaurants que tenen vins de casa nostra a les seves cartes, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va manifestar que cal treballar tots junts perquè augmenti el consum moderat de vi català a la restauració de Catalunya. Pelegrí va afegir que cal cuidar el nostre mercat i reforçar la distribució de vins catalans al nostre país. Evidentment, aquesta demanda no és nova i l'increment del consum dels vins catalans no es reclama solament als restaurants, sinó també a les llars. Tenim 11 denominacions d'origen del vi, una d'elles, la Priorat, que està qualificada, igual que ho està la Rioja, que és la màxima categoria de qualitat dels vins, més la majoria de cellers de la DO Cava. El potencial i la varietat hi és, i per tant s'ha d'aprofitar. A més, en els mercats internacionals, els vins catalans són molt apreciats i reconeguts. Ara, cal fer un esforç entre tots per apostar més pels nostres vins, que cada vegada són de major qualitat i diversitat. Com el de casa, no hi ha res.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. L'entrevista.
Ja fa uns dies que no parlem del sector pesquer de Catalunya, i avui ho farem. Per això tenim als nostres estudis el director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, el senyor Jordi Ciuraneta, per fer amb ell un repàs de la situació actual d'aquest sector tan important per a la nostra economia i també alimentació. Bon dia, senyor Ciuraneta, i benvingut al nostre programa.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
És la primera vegada des que va ser nomenat que ve aquí. Ja vam parlar amb l'anterior responsable de la Direcció General i, per tant, és també un plaer per nosaltres poder... Ara que ja porta uns mesos, ja s'ha posat
a to
i llavors podem parlar molt. Recentment, el Departament d'Agricultura i Ports de la Generalitat han signat un protocol per potenciar programes que millorin l'eficiència de la gestió pesquera amb les confraries de pescadors. Quins són els aspectes més destacats d'aquest protocol?
Bé, els aspectes més destacats és un contracte programa, per lo tant hem d'explicar que com a tal és està pensat i fet pel guanyar-guanyar, no? El win-win que diuen els anglesos, amb el sentit de que hi ha unes millores a fer en tot l'entorn de les llotges que estan gestionades per les confraries catalanes, que això doncs s'acabe amb aquest contracte programa ficant una sèrie d'indicadors que avui tenim identificats doncs com a possibles elements a corregir per part de les confraries, i en aquest cas entre l'administració i l'administració tant en Ports de la Generalitat com amb la Direcció General de Pesca, per a que puguem tipificar quins són aquests problemes, quantificar-los, i aquí, doncs, en vez d'agafar i donar una subvenció, que realment aquests diners vinguin a conseqüència d'una obra feta. I quan dic obra, ho dic en tots els aspectes, des de la gestió de qualsevol de les coses que fan, passant per l'etiquetatge, la millora de la competitivitat en la venda, etc. I aquí això acaba generant uns compromisos, no? Uns compromisos per la part dels dos, en aquest cas de l'administració i de les confraries, amb una comissió de seguiment per avaluar el compliment, i al final, si aquest compliment, doncs, té un 100%, acaba doncs, desembocant en una quantitat que acabarà percebent la confraria, no? Però jo crec que aquesta manera de fer, aquesta manera de treballar, acaba sent molt més realista i acaba ficant precisament a cada un dels elements, en aquest cas doncs, les confraries i l'administració, amb una manera de fer que doni els resultats esperats, perquè acaba incentivant fer aquests canvis.
Bueno, al final el que es pretén, suposo, és la millora de la competitivitat, perquè justament aquests programes s'inclouen dins el pla de competitivitat del sector pesquer que ha endegat el Departament d'Agricultura. Llavors...
És així. Per lligar-ho una mica, no? Això seria una de les actuacions que fem conjuntament el Departament d'Agricultura amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquest cas amb ports, dintre d'un pla, que acaba sent, diguem-ho així, crec, lo full de ruta que ens hem de marcar per a tindre molt clar on volem arribar. O sigui, a nivell de les empreses, diguem-ho així, acaben tenint totes un pla estratègic. Els plans estratègics, cal dir, que sempre són en lo de curs del temps per anar-los millorant i anar-los variant, però que tinguem molt clar on volem anar. I en aquest cas, doncs, com que hem redactat aquest pla de competitivitat, és evidentment per enfocar, intentar sortir d'aquest dia a dia que mos angoixa, el xau una mica al cap i pensar què hem de fer perquè aquest sector pesquer pugui ser competitiu. I dintre d'aquest pla de millora de la competitivitat d'aquest sector, doncs hem establit reduir els costos, la millora del preu del producte, el tema del relleu generacional ens preocupa i molt, o sigui, que aquest relleu generacional també s'acabi fent amb joves formats, diversificant l'economia, aquests joves formats millorant la formació del sector en general, no? Amb cada un dels seus esglaons, adequar inclús els ajuts, el finançament i la fiscalitat per fer que passin aquestes coses. O sigui, al final, moltes vegades jo quan parlo en el sector em diuen que també són víctimes, no? Entre cometes, víctimes d'unes polítiques que els han portat allà on són, tant si els agrada com si no els agrada. Jo també els dic que ells també algo de decisió hauran pres amb tot això, però si adequem aquest tipus de política i definim on volem anar, també hem de focalitzar que els ajuts, el finançament i aquesta fiscalitat que tenen vagi cap allí també. El seguiment i la evolució de l'activitat i del recurs. O sigui, avui estem en un moment complex en el món de la pesca precisament per l'esgotament del recurs, no? I acabat, no cal dir-ho, també el foment de la innovació i la emprenedoria, perquè acaba sent una activitat econòmica i com a tal l'hem de gestionar com un negoci.
Quan parlava del relleu generacional, fa uns mesos tenia aquí un pescador i em deia... ja una mica, ja estava una mica com cansat, no? I era ja, em sembla que la quarta o cinquena generació, o sigui que venia de... Però ja deia que a més s'acabava, que els seus fills havien tirat i havien volgut que tiressin per altres camins, perquè, bueno, en fi, allò una mica fins aquí hem arribat, no? Jo era aquí del port de Barcelona. Uh-huh. I una mica, clar, el que suposo que es pretén és canviar aquest... O sigui,
jo crec que
és difícil, no? Perquè, a més, si tu justament ja vens de família, vull dir, ho has viscut, ho has, per dir-ho d'una manera, ho has mamat, no? Des de ben petit, i és el teu món. I, clar, prendre la decisió aquesta de dir pues, no vull que els meus fills segueixin perquè això ja no li veig futur, perquè bon. Suposo que la decisió és aquesta, no?
És evident, no? Diu, quan algun pare o dintre d'una família acaba desaconsellant el fill que seguissi els seus passos, precisament ha de ser perquè ell no veu que amb allò el seu fill pugui tindre futur. Per tant, hem de fer un anàlisi de tot el que ens està passant. Veiem quins punts forts, quins punts febles. Estem fent un anàlisi d'AFO, encara que sigui una cosa que es fa sempre, per saber tot el que tenim. Ficau, diguem-ho així, dins d'una coctelera, agitau, i no que surti el que surti, sinó que al final, amb els components que haurem ficat a dintre, creiem que acabarà sortint les idees clares i bàsiques per poder tirar això endavant. Això també ho fem dintre del Consell de Pesca, amb les diferents comissions que hi han. Creiem que també una de les parts importants és això, no? que generem el suficient debat, que hi hagi tota la transparència possible, perquè no entendria un pla fet que no fos el mateix sector qui ha ajudat a fer-lo. O sigui, aniríem per camins diferents i, per tant, això no serviria per a res. I han acabat dintre d'aquest pla, doncs, bueno, hi ha moltes coses força interessants i maques, com el que ha passat amb el tema del pescaturisme, vull dir, la diversificació. Crec que tot aquest coneixement que acaba tenint aquest sector no el podem llançar. Tot el que acaba representant aquest desenvolupament territorial, tot el que acaba fent aquesta cultura incorporada de l'entorn a l'entorn dels pescadors, del peix, jo crec que això ens aporta una sèrie d'elements que crec que poden ser molt, molt positius per a poder tirar endavant i poder engrescar amb aquesta gent jove, jo diria més, inclús els que avui veuen que no tenen sortida, no?
Parlava de pescadors, parlava de peix. A mi els nostres oients a vegades confonen. Hi ha les confraries de pescadors, les llotges de peix. Quina relació hi ha?
Bé,
perquè ho saps,
sí, sí, sí. Les confraries de pescadors, diguem-ho així, és l'ENS, és l'òrgan que agrupa a nivell social, no? Una massa social on hi ha els armadors i hi ha els mariners. Bé, crec que és un entorn on tothom se sent suficientment arropat. Les decisions se prenen paritàriament. Ells aquí tenen una manera de fer que ve de segles, no? Per tant, deu ser una cosa que està suficientment travada, però crec que també li hem de donar aquesta visió doncs, més moderna d'orientació al mercat. I aquí és quan ve que les confraries en si tenen la concessió de les llotges per part de ports perquè puguin comercialitzar tot el peix que acaben traient a port, no?
Que a més en aquestes llotges s'han anat modernitzant, perquè ara ja, abans me'n recordo que la subhasta cridaven i això, i ara ho veus allà amb monitors que ells ho entenen, però qui no entén veu passar allà i
sí, va passant,
se t'escaparia la gamba passant, bona, la gamba bona se t'escapa.
Sí, sí, no. Sí, ho heu vist molt gràficament, no? On hi ha l'escalat, on se fiquen com les grades, no? Que es fiquen els compradors, passa per la cinta el peix i el comprador quan veu que el preu que va saltant sempre és a la baixa, veu que és el moment de comprar perquè creu que és el preu o perquè no li prengui un altre d'això, és quan pitja el botó. Abans això es feia a base d'anar cantant i meu, no? I clar, aquestes coses, doncs, les tecnologies fan que també es puguin endreçar, però a la vegada he de dir que inclús estem parlant de recuperar a nivell de promoció turística d'aquest entorn alguna manera de com se feia també abans doncs, la subhasta del peix. Jo crec que era una cosa prou singular i a més que pot donar un atractiu, no? I lligant-ho amb el que dèiem, no? Diu, les nostres arrels, la nostra cultura fa que siguem el que som, per tant això no ho hem de perdre mai.
Parlant de la modernització aquesta de les llotges, la flota pesquera és prou moderna en aquests moments i ha disminuït molt o s'ha incrementat?
Bé, jo crec que sí, que inclús diria que molt moderna, no? Perquè Tots els últims ajuts que s'han canalitzat a nivell de les últimes etapes dels diferents fons estructurals que han acabat venint de Brussel·les, de la Unió Europea, han sigut precisament per modernitzar la flota. Per tant, la flota catalana és una flota moderna, i aquesta flota moderna té unes necessitats perquè se va construir amb una normativa i unes necessitats del moment. Això no vol dir que aquesta flota moderna a la millor estigui adequada a les necessitats del moment. Tenim barques grans amb unes motoritzacions que fan que també tinguin uns consums. Això, a la seva època, quan se va promocionar, diguem-ho així, perquè la pesca tirés endavant, a la millor en aquells moments tampoc no es va pensar que podíem tindre les conseqüències que tenim ara a l'hora de que tenim els caladors ja molt saturats i per tant necessitem emprendre maneres de fer diferents.
El que passa que també els pescadors es queixen de que tenen moltes despeses i sobretot el tema dels combustibles, el preu dels combustibles. Això fa perillar el futur?
Relacionant-ho...
Fa uns anys es va parar l'activitat per culpa de...
Per l'increment del preu del petroli, que diuen ells, del gasoil, no? És evident, no? Quan la teua estructura de costos, el petroli pot significar el 60 o el 70%, si va pujant inclús més, és evident que fa que si tu no pots incidir amb aquest element, que és el que acaba distorsionant tot el teu cost, sigui molt complicat de que això se pugui fer. Per tant, s'hauran de prendre una sèrie de mesures. Jo crec que moltes vegades també s'ha criminalitzat en un sector que ha sigut un sector sempre molt noble, que ha anat a fer la seva feina de cara a la mar. A la millor, també, si se'ls pot recriminar alguna cosa, ha sigut el fet de potser no vetllar prou què passaria amb totes aquestes coses que anaven implantant. I ara tenim un moment que tenim el que es va implantar amb una flota moderna, però potser no adequada, diguem-ho així, a unes necessitats que hem anat veient. Amb aquestes necessitats, us he de comentar que una de les línies emprades per part dels pescadors, per part de la direcció general, ho dic per part dels pescadors perquè nosaltres no volem fer res que ells no hi siguin, és que el món científic, acadèmic, conservacionista, estiguin també al costat seu a l'hora de prendre una sèrie de decisions. Per què? Perquè el que no podem fer és que, guiats per una, a la millor, política al seu moment d'implantació i de creixement, que en aquests moments s'han de fer altres coses, doncs que tinguin tots els elements de judici a l'hora de poder prendre decisions per cap a on enfoquem el sector. Per tant, tota aquesta macro, no?, dintre del pla de competitivitat i de les accions que anem emprenent, però acompanyats pel màxim de coneixement que el tenim, tant dels pescadors com del món científic, perquè això es pugui adequar a la situació actual.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tots són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. El projecte Quilòmetre Zero, fet al costat de casa, de Saja, ofereix els millors productes de proximitat directament del productor a casa. Entri a la web www.km-0.cat i faci la seva cistella online amb els millors productes de proximitat amb garantia d'origen, frescos i de qualitat. Quilòmetre0.cat garanteix qualitat i proximitat.
Ràdio Estel.
Continuem parlant del sector pesquer, fent una radiografia com estem fent, amb el director general de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, el senyor Jordi Ciuraneta. I ara tocarem una mica la política europea. En aquests moments, com està la reforma d'aquesta política pesquera comuna? I el conseller Pelegrí fa uns mesos s'havia queixat de que no s'adaptava a les necessitats de Catalunya. Com estem en aquests moments?
Sí, sí, com molt bé deia el conseller, des de l'Europa dels estats, diguem-ho així, clar, l'estat espanyol ha imposat la seva política i això ha estat en detriment de lo que realment nosaltres necessitem. Quan dic això, i ho argumento en el sentit de que l'estat espanyol s'ha focalitzat principalment en tot el que és les pesqueries de l'Atlàntic, i nosaltres el que creiem és que això també ha servit perquè la moneda de canvi sigui doncs les pesqueries del Mediterrani. Per tant, no han tingut prou clar que aquí al Mediterrani hi ha d'haver una sèrie d'accions molt clares per tal de que pugui continuar tirant endavant aquesta activitat. Bé, estem parlant dels descarts, de tindre molt clar què és la flota costanera. No és el mateix els descarts a l'Atlàntic que poden pescar tones i després deixar-les anar per buscar un altre banc millor. Aquí no, aquí tot el que són les captures, tot el que és els descarts, acaba sent molt, molt residual. Això ens va costar, o ens ha sigut impossible fer-ho entendre en el marc de la negociació. S'entén, però la negociació ha anat per un altre costat. Estem incidint...
S'entén, però no es comprèn.
Però no es comprèn. Sí, sí, jo ja t'entenc, però va a la meva, perquè m'interessa més l'altre. Clar, han acabat, quan entrem en aquesta... que acabes veient-te esclòs d'una negociació, doncs nosaltres, amb el criteri, doncs, amb el criteri del conseller de tirar endavant directament a Brussel·les, parlant amb els nostres eurodiputats, mirant de fer entendre les coses, i ara encara tenim un mínim de possibilitats que en l'entorn dels triàlegs puguem acabar incidint en alguna cosa. Tot i que ahir, dia 9, van ja aprovar el Parlament Europeu amb el gran pacte que hi va haver a nivell dels estats. Però bueno, crec que nosaltres tenim raó, que aquesta raó està contrastada a nivell del RAC del Mediterrani, a nivell de les ONGs, a nivell dels científics, i per tant això no deixarem de fer aquesta crida perquè s'acabi aconseguint. Inclús hem aconseguit que tots els directors generals del Mediterrani espanyol hagin signat una carta demanant poder anar a Brussel·les a parlar doncs, amb el president de la Comissió de Pesca, inclús amb la comissària. La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors també ha fet una bateria de preguntes perquè realment la... mitjançant l'eurodiputat senyor Ramon Tremosa a la comissària perquè a veure si és capaç de contestar-nos tota una sèrie de coses que no creiem que hagin estat contestats. Per tant, sí, no s'adequa a les nostres necessitats, però no deixarem de continuar fent el que creiem que s'ha de fer per a veure si en alguna cosa poguéssim incidir, perquè hi ha coses que són una coma, una i, una o, i això és important, a veure si ho podem fer. Han acabat, clar, dintre d'aquest marc és el que ens estem movent, tenint en compte que és molt complicat. Veurem si també, doncs, jo dono com a descartat que a nivell de ministeri hi hagi cap tipus d'apoyo, perquè ja diuen que això està negociat i que no hi ha res a fer, però bueno, agafarem la via directa a veure si podem incidir en alguna cosa.
I el sector de l'aqüicultura, tant la marina com la continental, com està a Catalunya en aquests moments?
Bé, tot i havent set pioners, jo avui diria que no és la millor època per l'aqüicultura marina, però faig un incís, no? Perquè la marina i continental, perquè són coses completament diferents. L'altre dia vam estar a Lleida, vam fer unes jornades, es vol aprofitar la possibilitat que hi ha que inclús dintre de lo que és el desenvolupament del Segarra-Garrigues, de lo que és doncs, les zones de Catalunya que poden tindre aigua, a veure si podríem complementar el que són les diferents rentes agràries gràcies també a oferir la possibilitat de que l'aqüicultura s'implanti. Avui en dia és molt residual, però creiem que per això té una possibilitat de créixer molt gran. Igual que la Marina. La Marina, una de les coses que, tot i havent set pioners, com he dit, no mos ha anat bé, és que a Catalunya els temes dels diners i dels repartos a nivell d'estat, doncs, inclús d'Europa, per zones objectiu 1, etcètera, han fet que els diners anessin a altres llocs i, per tant, ha sigut molt més atractiu perquè doncs, hi ha hagut molta més part d'ajut a altres zones que aquí. Però tot i amb això, crec que tenim un tronc amb una potència important, amb un coneixement que s'estan movent per fer coses. Estem mirant a veure si som capaços de trobar algun tipus d'inversionista, encara que sigui de fora, perquè aposti per aquest tema. I també l'orientació, com una de les coses positives de la nova PPC, és que realment amb aqüicultura se hi vol apostar. Ja que els recursos marins estan a la baixa, a veure si som capaços doncs, de poder continuar nodrint aquests mercats que necessiten doncs, d'aquest peix perquè realment la nostra alimentació és bàsic, no?
Que és un peix amb criadero, per entendre'ns.
Sí, 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 sí. Vull dir,
no, perquè però, no hem dit, hem entrat directament en la paraula.
No, l'aqüicultura és així, però no això sigui amb un to pejoratiu, no? Sinó al contrari, sinó que crec que s'estan fent coses importants, inclús s'ha fet algun estudi amb morades i quan s'ha donat a fer la cata la gent quan sabia si era salvatge o si era d'aqüicultura deia que la d'aqüicultura no li havia agradat tant i quan no ho sabien donaven a la d'aqüicultura que era millor que l'altra. Vull dir que aquestes llegendes urbanes que tenim d'un peix o d'un altre crec que no tenen raó de ser. Tot i que, clar, tothom apostem més per un peix salvatge que per un peix d'aqüicultura. Però, bueno, també haurem d'anar canviant esquemes amb tot això.
Això passa també amb el congelat i el fresc.
Molt bé.
Tot és fresc, perquè sigui congelat tot això és fresc.
Sí, sí, sí.
I també passa aquesta discussió. Ara que venen les festes nadalenques, suposo que, malgrat la crisi, espera que augmenti, com és habitual en aquesta època, el consum de peix i marisc.
Sí. Diu, com és normal, hauríem de fer una crida, no? Aprofitant que estem avui, o mos heu donat l'oportunitat aquesta, a que la gent no deixi de consumir peix nostre, no? El peix que arriba cada dia a les llotges catalanes és un peix fresc, és un peix que entra i surt cada dia a la seva flota de port i quantificat amb una quantitat força baixa, no? Perquè estem parlant d'un 25% el peix fresc en relació al que consumim a Catalunya. Per tant, jo crec que això hauria de servir per revaloritzar tant a les peixeteries que acaben promocionant i venent aquest peix, com que això també servís perquè els pescadors poguessin percebre doncs, aquests guanys de que en una època determinada la gent doncs, fem una despesa més gran. Per tant, sí, incentivau això.
Perquè cal fer campanyes de promoció del peix nostre en un món globalitzat que... Bé, hi ha el gran mercat del peix aquí a Mercabarna i que ens arriba peix de tot arreu.
De tot arreu. El 80% del peix que consumim a Catalunya ve de fora.
Em van explicar l'any passat el president del mercat del peix que venia més ràpid gairebé des de Sud-àfrica, ara que està tan de moda,
des de Sud-àfrica.
Amb avió, que al millor des de Galícia. O sigui, diu, en 10 hores tens aquí peix de Sud-àfrica.
Molt bé, no? I a més, que des de Mercabarna estan ficant iniciatives molt importants de cara a les escoles, de cara a promocionar el consum, segur que us ho van comentar, el Centre d'Interpretació del Peix. Crec que això és una eina de promoció contínua que aporta al consumidor potencial, no? a conèixer aquest món, per tant això és molt important, i no es deixa de fer campanyes perquè la gent sàpigui que, bueno, que aquest peix de la costa catalana doncs, ha de tindre un plus, no?, al davant de tot això, perquè avui el mercat globalitzat tot se mou, però quan estem en uns moments que el que es prestigia també és el producte de proximitat, quilòmetre zero, aquest cost de cara també a lo que és doncs, tot el que hagi de ser sostenible, no? Els grans transports que hi ha d'un lloc cap a l'altre del món, doncs, home, mirant d'incentivar-ho, tenint en compte que el 80% ve de fora i, per tant, tot aquest gran món del peix necessita que l'apoyem tots amb la justa mesura, tant en un costat com a l'altre. Jo crec que estem arribant a acords entre tots precisament perquè quedi molt clar quina cosa és una cosa i quina cosa és l'altra, però que li donem el relleu que necessari perquè cada vegada es consumeixi més.
Bueno, nosaltres hem intentat contribuir un petit granet d'arena, de sorra, perdó, parlant amb vostè i que ens expliqués una mica com està el sector pesquer en aquests moments. Per tant, agraïm al director general de Pesca i Afers Marítims, el senyor Jordi Ciuraneta, que hagi vingut fins aquí als nostres estudis i ens hagi fet una radiografia del sector pesquer català.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, precisament per haver brindat la possibilitat de poder fer arribar al màxim d'oients tot el que acaba sent aquest sector, que no deixa de ser complex, però que és entranyable pel nostre país.
Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el martiri de Síria. Els cristians víctimes de l'odi i la violència. No et quedis enrere. Informa't de tota la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Dos per un, dos, dos per dos, quatre, arròs per tres, sis, arròs per quatre, arròs...
Quan tens gana, no pots pensar en una altra cosa. Envia la paraula aliments al 28018 i ajudaràs les famílies que pateixen la fam perquè puguin cultivar aliments amb el poder de canviar vides. Canviem vides, que canvien vides. Oxfam Intermón.
Si aquest Nadal vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs l'espatlla ibèrica d'en Savall de Salamanca de 100 quilos per 49 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, espatlla ibèrica de Salamanca per només 49 euros. Preu vàlid a la península.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 10 de desembre, el blat farratger ha cotitzat de 219 euros per tona, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 195 euros per tona, puja 7 euros. L'alfals granulat a 168 euros per tona, repeteix. La colza d'importació 268 euros per tona es manté i la garrofa 200 euros per tona repeteix el seu preu.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 0,97 euros al quilo i el groc viu sobre granja a 1,13 euros al quilo, mantenint-se en els dos casos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,65 euros al quilo i el groc canal a 1,71 euros al quilo. Tots dos repeteixen preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada, marcat a 0,82 euros al quilo, puja 20 cèntims i el gall a 0,18 euros al quilo, mantenint aquest darrer la cotització en relació a la setmana anterior.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,40 euros al quilo per canal, el de 10,6 a 12 quilos a 7 euros al quilo canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,05 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat a 13,60 euros, tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos s'ha fixat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,35 euros del quilo. Per tant, repeteix el seu preu.
Del camp a taula. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha presidit aquesta setmana a Barcelona la sisena edició dels Premis Cartaví, que tenen com a principal objectiu distingir els restaurants catalans que realitzen dia a dia una promoció dels vins emparats en qualsevol de les 11 denominacions d'origen catalanes. Aquest any han estat guardonats 15 restaurants de Catalunya, 6 de la província de Barcelona, 3 de Girona, 3 de Lleida i 3 de Tarragona. El Premi Especial Cartaví 2013 ha estat per al periodista Ramon Francàs, per la seva important trajectòria periodística, on destaquen els seus articles i reportatges sobre els vins i els cellers catalans. El Futbol Club Barcelona ha presentat la campanya Som el que mengem, amb la que pretén sensibilitzar i promoure entre els nens i joves els bons hàbits, utilitzant com a referents de bona alimentació i pràctica esportiva els esportistes del primer equip. La campanya incorpora com a imatge la reconeguda xef Carme Ruscalleda i els jugadors del primer equip, el Cesc Fàbregas i el Marc Bartra. Tots tres protagonitzen el nou spot de la campanya en què conviden a joves a menjar sa sota l'eslògan «Menja sa, cuina bé i juga millor». En aquesta nova etapa, la campanya vol familiaritzar els joves amb la cuina, com a primer pas per seguir una dieta equilibrada.
Ràdio Estel.
Et veig tranquil. Es nota que ets client de Grocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Del camp a taula, amb Isidre Font. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, avui us volem parlar de la coliflor, una hortalissa d'inflorescència esfèrica de color blanquinós, embolcallada per fulles més o menys verdes. La seva mida aproximada és de 40 centímetres de diàmetre. Té un valor nutricional de 30 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat va de setembre a juny, sempre a l'aire lliure. Entre les moltes sals minerals que conté, a la coliflor s'hi troba el potassi, el fòsfor, el sofre, el calci i el magnesi. Les fulles contenen vitamina A i la inflorescència vitamina C. També posseeix àcid màlic i cítric. A més, exerceix sobre l'organisme una acció diurètica, antianèmica, laxant i depurativa de la sang, com també que és antirreumàtica i antiartrítica. És originària del Pròxim Orient, de països com Síria i el Líban, i els egipcis la cultivaven des del segle IV abans de Crist. El seu cultiu no es va estendre, però fins ha arribat al segle XVII. Els principals productors de coliflors són l'Índia, la Xina, Itàlia i França. A l'estat espanyol es cultiva a La Rioja, Navarra, Catalunya, el País Valencià, Madrid, a Comunitat de Múrcia, a Castella-La Manxa i també a Andalusia. La forma més saludable de preparar la coliflor és bullida, amb patates o bé en forma de puré. Resulta força indigesta si es consumeix fregida, estofada, arrebossada o bé gratinada. El volum de comercialització a Mercabarna va ser el 2012 de 5.005 tones.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El plat.
Ara que s'apropa el Nadal, Mercè, què ens portes per als nostres oients?
Doncs mira, Isidre, avui us he preparat un entrant. Conxes de peix i gambes, que penso que és molt apropiat per aquestes festes nadalenques. Podeu fer servir qualsevol tipus de peix, eh? Si voleu abaratir el plat, també el podeu fer servir, el podeu servir congelat. Les conxes són closques de vieires buides. Segur que les trobeu a qualsevol mercat, eh? Una vegada utilitzades, per cert, Isidre, es renten i llestos.
Sí, no, en conec més d'una que fa de cendrer.
Sí?
En alguna casa, sí.
Ah, doncs mira, és una utilitat que se li pot treure a les conxes.
Quins ingredients necessitarem per fer aquest entrant?
Doncs mira, mig quilo de lluç en filet, 250 grams de gambes vermelles fresques o bé congelades, una ceba grossa, 60 grams de farina, 50 grams de mantega, un rajolí d'oli, mig litre de llet, nou moscada, sal i formatge parmesà per gratinar.
Ara, com sempre, toca preparar-lo. Ja ho tenim tot i ara a preparar-lo.
Doncs vinga, ens hi posem. Aquesta recepta és, és un palet més llarga. Intentaré ser clara, Isidre, eh? A veure, comencem. Primer posem el peix i quan torni a arrencar el bull el deixem uns 4 minuts i retirem. Colem i deixem refredar. En una paella podem posar una mica d'oli i fregim una mica les gambes. Retirem i les pelem, deixant només les cues. Amb la mateixa paella on fregim les gambes, afegim una mica de mantega i aboquem la ceba ben trinxadeta. La deixem sofregir, salpebrem i deixem fer uns 10 minuts, aproximadament. Mentrestant, traiem la pell i les espines del peix i les miculem, vigilant sempre de no deixar cap espina. Quan la ceba ja està transparent, afegim a la paella el peix, remenem i posem la farina de cop. Barregem una mica perquè la farina, per cert, quedi això, doncs una miqueta feta, afegirem la llet, eh? Remenem bé perquè no quedin grumolls, posarem la sal, ratllem la nou moscada i deixem coure la betxamel. Remenem perquè no s'enganxi, això us ha de quedar ben clar, hem de constantment remenar. Ha de quedar amb una textura una mica més clara que per les croquetes. Quan estigui gairebé feta, afegirem les cues de gambes a trossets i remenem. Retirem del foc i deixem refredar. T'has perdut, Isidre? Puc continuar?
No, no. Estic escoltant...
Atentament.
Atentament, perquè és dens, eh, el plat.
Avui és dens.
I doncs semblava, bé. I semblava amb el nom i d'això, dius, va, això
sí, serà... Sí, que això serà fàcil. És fàcil, eh? La cosa és tenir il·lusió i passió per fer-ho, eh?
I gana.
Escolta, mira, com dèiem, eh? Retirem del foc i deixem refredar. Per omplir les conxes, què hem de fer? Doncs posarem una mica de mantega i col·loquem la massa sense arribar dalt de tot, ja que al posar-les al forn, doncs poden sobresortir. Posem una mica de formatge ratllat per sobre de les conxes, decorem amb una cua de gamba i les gratinem uns minuts. I fins aquí el nostre plat d'avui. I ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu enviar a la web del programa delcampataula@radiostel.cat.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Sara Barcons, un dels propietaris de xocolates Gluki a Olot. Benvinguda al nostre programa.
Hola, bona nit.
Des de quan elaboren xocolata ecològica?
Mira, nosaltres que estem això certificats i controlats pel CCPAE fa entorn dels 3 anys.
Però abans ja elaboraven?
Bueno, de fet, la nostra filosofia ja anava per aquí, perquè ja fèiem un producte doncs, sense conservants, natural, local. El que poder ens faltava era fer l'esforç de recollir tota la documentació per llavors poder passar els controls.
Perquè quina diferència hi ha entre aquesta xocolata i una convencional?
Bé, jo crec que com amb tots els productes ecològics, totes aquestes matèries primeres que estan cultivades sense pesticides tenen un gran sabor i un gran caràcter. Per exemple, el cacau, per exemple, les comprem de cooperatives petites que estan a República Dominicana i Perú, i és totalment diferent quan l'olores i quan el tastes amb aquestes extensions de cacau tota de ple de pesticides. Llavors jo crec que guanyes en qualitat i a part pues, cuides la natura, que també és molt important.
I en el gust això es nota? Que els, sí. Els que millor hi ha gent que té molt paladar per la xocolata i altres no tant, no?
Jo crec que el que és bio amb siberita i s'hi fixa molt, sobretot amb les que són altes de cacau, però bueno, en realitat amb tota la gamma es nota perquè aquest cacau té un gust i un sabor i llavors té matisos, no és allò un gust pla. I per exemple si fas una de llet o una de blanca, doncs també no és el mateix utilitzar un sucre de canya, per exemple d'aquests ecològics, que un sucre refinat. La gent que s'hi fixa ens diu que sí que es nota molt.
Perquè fan de molts tipus diferents de xocolata?
Mira, el que són rajoles fem tota la gamma, que vas des d'una xocolata blanca, que és per la gent que li agrada la xocolata més dolça, però pràcticament no hi ha pasta de cacau, fins a una xocolata llet, una negra suau, que li posa sucre, i hasta una negra 95, que ja és una bomba al paladar, perquè pràcticament no hi ha sucre, és pasta de cacau.
I hi ha clients que els agrada que la xocolata, o sigui, que demanen aquesta xocolata tan forta?
Sí, 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 sembla impossible. De fet, la primera en ventes és la 75, que ja amb aquest cacau ecològic, ho diguem nosaltres, que té caràcter, ja és forta, però és que la tercera en ventes és la 95, que és una, bueno, el que deia abans, una bomba, perquè és amarga, àcida, i hi ha gent que la busca.
Perquè llavors, sent així tan forta, amb què es pot combinar? Amb el cafè? Per exemple,
a veure,
perquè per exemple, cafè... per menjar amb pa, el típic pa i xocolata de tota la vida,
a veure,
és molt forta,
dic,
no?
Amb el cafè has de tenir els nervis de flor de pell perquè ha de ser una bomba la combinació de les coses. Jo no la combinaria amb cafè. Jo crec que és gent que té un paladar així, que li agraden molt les coses sense sucre, molt educat, i jo crec que és exclusivament per ells. Jo personalment, que sóc una persona que m'agrada la xocolata alta cacau, jo amb una 75 ja en tinc prou.
I, per exemple, els nanos, què és la que més mengen? Potser la blanca? O hi ha de tot?
La llet, jo diria que és la llet la que més els agrada, perquè, per exemple, aquí davant tenim un col·legi que ens compra unes xocolatines i veig que sempre la que gasta més és la de llet, però ja hi ha algun nen que ja tenen el paladar allò educadet i negres també ens les agafen, però tiren més cap a la llet.
I durant tot l'any també tenen bombons, no?
Sí, de fet és del que més venem. Nosaltres ens dediquem molt a l'assortiment de bombons, que el mimem molt, el fem cada setmana, perquè com no té cap tipus de conservant i li posem nata i li posem llet, doncs és una cosa que, clar, té una durada justa d'un mes, perquè si no llavors ja comença a perdre molt. I és el que la gent ens valora més també, que tinguem aquests bombons, cada un amb el seu sabor, molt naturals, molt frescos.
Perquè tots aquests productes, hem parlat de la xocolata i els bombons, on els venen? Aquí a prop de casa o també venen fora?
No, aquí, tot és local. O sigui, venem, al taller el tenim Olot i dins del mateix taller tenim obert una botiga al públic, llavors el que és a Girona Capital tenim una botiga i llavors amb menys proporció tenim una pàgina web que allà també la gent pot comprar.
Quan parlaven ara dels bombons, també fan amb licors o sin ecològics no es pot fer amb licors o...
Sí, 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 perquè hem trobat productors de licor ecològic, precisament un brandy que és de la Rioja, i el tenim també un licor de taronja ecològic, que ens ve també del sud d'Espanya, i fem la clova amb xocolata negra i el licor de dintre.
I ara, en aquesta època, elaboren també torrons de xocolata ecològics. Què és el que més els agrada als seus clients?
Mira, clar, tenim sempre dos grups. Tenim a la gent que tira molt el negre, que tenim, per exemple, que en fem un que és un trufat superamarg amb xocolata negra, i tenim els que els agrada posar el dolç, que fem, per exemple, un praliné, que seria amb una pasta d'ametlles que agafem i llavors li posem la nostra xocolata blanca amb molt poca proporció. I ara, per exemple, aquest any hi ha un que quasi no en tenim, que és un que fem amb trossets de cacau, que també ha agradat molt, que és negre, no tan fort, però amb els trossets de cacau torrats pel mig.
I això és bàsicament amb aquest temps, no? O sigui, que és un, dos mesos o...
Sí, nosaltres els produïm entre finals d'octubre, principis de novembre, i els venem fins que s'acaben ara al gener.
I per Setmana Santa també tenen ous de xocolata i mones, no?
Sí, aquesta època ens dediquem més als més petits de la casa i el que fem és... A veure, s'ha de reconèixer que amb les mones el que mana és el personatge de moda d'aquell any, llavors nosaltres el que fem és ambientar una mica l'escenari amb peces de xocolata que agafin diferents formes.
Doncs agraïm a Sara Barcons que ens hagi parlat sobre la xocolata ecològica i totes les possibilitats que té, que pel que veiem es pot fer el mateix que amb la convencional, o sigui, des de xocolata, sí, les pastilles, bueno, les tauletes de sempre, bombons, també torrons i també, pel que veig, ous i mones.
Sí, sí, es pot fer exactament el mateix, només és buscar tenir tots els productes d'agricultura ecològica i aplicar els mètodes que te demana la llei, que de fet nosaltres ja era el que fèiem, i és el mateix, es treballa igual.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres, merci.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Tu que coneixes bé AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos?
I tant! Aquí tot són avantatges. Sempre parles amb experts en productes agraris, aconsegueixes un bon rendiment i ara, a més, et donen una motxilla molt pràctica.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa-te'n al 973 35 14 92.
Ràdio Estel.
L'agenda.
El dilluns 16 de desembre es fa a Godall una jornada sobre el benestar animal en porcí. A Santa Coloma de Farners es presenta el programa Viles Florides i a Barcelona es tractarà sobre la llibertat creativa en el seminari La cuina catalana abans de conquerir el món. Ja el 17 es realitza al Cobert una jornada sobre biomassa agrícola i forestal, a Olius sobre l'estalvi energètic i la futura PAC en el sector del boví de carn, a Barcelona sobre la promoció i distribució de productes ecològics. A la Palma d'Ebre es parlarà de com ens afectarà la reforma de la PAC 2014-2020 i a la Salitja es visitarà una granja de vaques lleteres amb biogàs. El dimecres 18, Palafrugell acull una jornada sobre la bioconstrucció amb bales de palla, Targa sobre la fertirrigació de cultius i a Lleida una xerrada per parlar dels productes quan van del tros a la llar dins del cicle de jornades de l'Horta de Lleida. El 19 es du a terme a les Masies de Voltregà una jornada sobre com reduir l'impacte de les dejeccions ramaderes i a Bellaterra sobre la gestió de la innovació i el coneixement. Ja el 21 de desembre s'efectua a Manresa una jornada sobre les eines modernes i antigues per tracció animal i a Vilafranca del Penedès sobre el futur d'una viticultura per als viticultors. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha recordat que del 17 al 19 de desembre es realitza l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, un curs sobre com fer la gestió al bosc amb aclarides.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
En aquestes dates es realitzen arreu del país diverses fires relacionades amb el Nadal i també amb Santa Llúcia. Així, demà diumenge 15 de desembre es fa la de Nadal a Montgat i les Franqueses del Vallès i la de Santa Llúcia a Sant Feliu de Pallerols i Prats de Lluçanès. El 21 i 22 es du a terme a Centelles la Fira de la Tòfona, amb la tòfona fresca com a principal element i atractiu i també incorporada a altres productes alimentaris, no faltarà tampoc en aquest certamen usonenc l'alimentació artesanal. Els mateixos dies, Vilafranca del Penedès acull una de les fires més tradicionals de l'any, la del Gall, amb la presència d'aviram de la raça de gallines penedesenca, que és autòctona de la zona, la mostra gastronòmica, els vins negres de la denominació d'origen Penedès i artesania de la comarca.
Del camp a taula.
I fins aquí l'espai d'avui. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del camp a taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari i agroalimentari de casa nostra, aquí a Ràdio Estel. Son